Com dèiem, avui volíem parlar també amb els advocats implicats en aquest cas. Estem tenint alguns problemes per connectar amb l'advocat de Marina Eugent Sabau, però sí que tenim en línia el José Antonio Vitos, que és advocat del sindicat USPAC i que, per tant, representa els Mossos que van quedar ferits en aquest atac. Senyor Vitos, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Hola, bon dia.
Bon dia. Amb quines sensacions estan vivint els seus representants un dia com avui?
Bueno, doncs al final la conclusió que tenim és certa frustració i sobretot certa sensació d'injustícia, no? Les víctimes en si doncs han quedat desemparades i jo crec que a partir d'avui l'estat de dret és una mica més dèbil, no? Espanya, és a dir, estava escoltant abans la intervenció de les altres persones. Uh-huh. I efectivament el dret a l'eutanàsia és un dret fonamental sota la integritat moral, però és que cap dret és absolut, cap dret. I aquí no tenim en compte una cosa que també potser se'ns escapa. Aquest senyor està a presó provisional.
Sí.
Llavors, a presó provisional ja està limitat un dret fonamental, que és el dret a la llibertat, i ningú diu que sigui absolut, no? Hem de tenir en compte que els jutjats han de protegir amb aquesta persona en la mesura que l'han de posar a disposició judicial, que s'ha de fer un judici, no? I això potser de vegades no està en compte. No és un debat tan si l'eutanàsia és un dret o no és un dret, que ho és, no? Perquè hi ha una llei orgànica que ho diu. No és un debat des del punt de vista moral, no? Sinó és un debat des del punt de vista jurídic. És a dir, una persona pot sostraure's a l'acció de la justícia demanant l'eutanàsia? Llavors, pot escapolir-se de responsabilitat d'un judici? Jo crec que aquesta és la qüestió. Potser el cas en concret, el que ens toca, no, avui, doncs no hi ha hagut cap persona que estigui morta, no? Mm-hmm. Però jo penso, doncs, imagini's doncs, que fos una violació, una agressió sexual, amb menors, potser pensaríem diferent, no? I el que demanen les víctimes, si com a mínim es jutge, perquè tots estem en un estat de dret, que és això el que ens protegeix. Llavors, no hi ha cap dret absolut i han de ser la justícia qui ha de parlar, no? Per aquest fet hem portat nosaltres al Tribunal Europeu de Drets Humans aquesta qüestió. Considerem que és prou rellevant, no hi ha cap precedent a Europa, inclús l'altre dia en una conversa que vaig tenir amb un periodista de Times, em va comentar que tampoc tenia coneixement doncs, als Estats Units d'una qüestió similar i, per tant, considerem que és suficientment important.
Què li sembla que el Tribunal d'Estrasburg hagi rebutjat suspendre aquesta eutanàsia?
Doncs, mira, el divendres van presentar les mesures cautelars, el divendres al matí i a última hora de la tarda, doncs, vam tenir el rebuig, no? Doncs, bueno, el procediment a Estrasburg funciona de forma diferent d'un procediment ordinari. Allà, la part contrària, com si diguéssim, és Espanya, no? És el Regne d'Espanya. I, per tant, és un procediment que pot continuar. També decebuts, perquè, al cap i a la fi, doncs, el que volíem aturar, que era no tan sols l'eutanàsia, sinó que el que volíem assegurar era que aquest senyor seiés al banc dels acusats, no?, per respondre als fets, doncs no ho aconseguirem, però sí que podrem tenir, si tot va bé, doncs una resolució del Tribunal de Drets Humans que digui si l'estat espanyol ha vulnerat o no el dret de les víctimes en un cas així.
Creu que malgrat avui doncs, l'acusat acabi morint, s'acabi aplicant aquesta eutanàsia, aquest procés pot tenir encara més recorregut?
Sí, nosaltres, des del punt de vista del Tribunal Europeu de Drets Humans, aquí sí que podria tenir, hi ha un cas, hi ha un precedent, el cas Prètip, però que parla d'eutanàsia per un sentit contrari, no és aquest, no? I sí que creiem que Europa sí que té aquest recorregut. Nosaltres ja vam preparar els recursos des del primer moment pensant en la possibilitat d'anar a Europa. Una vegada que ens van desestimar el recurs d'empara constitucional, doncs vam interposar de forma immediata aquesta demanda davant el Tribunal Europeu. I llavors, doncs comptem amb això, no? Doncs que pugui resoldre's i és una qüestió que afecta, jo dic, jo també he parlat amb televisors de Romania i de resta d'Europa i que sí que és un tema molt important, que no té un precedent i potser sí que és un cas que val molt la pena doncs, que Europa doncs, jutgi i que sí que hi hagi un precedent, no? Perquè actualment el que tenim és una sentència de una interlocutòria de l'Audiència Provincial de Tarragona. Més que antecedent, doncs no deixa de ser doncs, un precedent que no significa que demà un altre jutjat o una altra audiència pugui dir el contrari. Mm-hmm. Llavors, també ens trobem en aquesta situació una mica de no saber ben bé, perquè pot ser que sigui, ja no dic aquí a Tarragona, pot ser Barcelona, o pot ser Madrid, o pot ser qualsevol altra jutjat de l'Estat, doncs els dic una resolució contrària, perquè aquesta interlocutòria de l'Audiència Provincial tampoc obliga doncs, que l'Estat jutges digui el mateix, no? Per això fa falta una unificació de criteri, malauradament no l'han tingut pel Constitucional, i esperem que ho sigui amb el Tribunal Europeu de Drets Humans.
Clar, no sé si l'he entès bé, però entenc que reclamaran alguna mena d'indemnització per part de l'Estat espanyol.
Així és. En el Tribunal Europeu de Drets Humans, doncs, funciona una mica diferent el procediment que li he comentat, no? Perquè és contra l'Estat, i llavors, encara que aquest senyor, encara que avui el procediment penal s'acabi, perquè en el moment que hi hagi l'eutanàsia, doncs es tanca. Tot el que hem fet fins ara, totes les actuacions, el procediment penal es tanca, no? Això no significa que es tanqui Europa. Europa sí que pot continuar endavant, aquest procediment. I una de les conseqüències, en cas de que ens estimin la demanda, seria doncs, que l'Estat indemnitzés d'amagar amb les víctimes per aquesta vulneració de drets fonamentals, que en aquest cas seria una vulneració de l'article 3 i 6.1 del Conveni Europeu de Drets Humans, que ve a dir que totes les persones tenen dret a una tutela judicial efectiva.
Per tant, quina indemnització podrien reclamar?
Bueno,
respecte això que em comentava ara.
Clar, això ja depèn també dels danys morals. Nosaltres un cop ja que ho valorem, no? El Tribunal d'Estrasburg també té una possibilitat d'establir aquest tipus d'indemnització, que podria ser, no sé, això ja s'ha de valorar ja en un moment posterior, encara no ho hem fet, però sí que pot ser doncs, 50.000, 60.000 euros, alguna qüestió així. Però això seria per la vulneració del dret fonamental de les víctimes. No? En el nostre cas, que defensem a Mossos d'Esquadra, pel sindicat USPAC, doncs, sí que tenim la possibilitat de reclamar les lesions patides en acte de servei a la Generalitat, perquè som funcionaris de la Generalitat. I per aquesta banda, la indemnització tampoc la reclamaríem molt alta, no? Però sí que hi hauria doncs, algun tipus de sanció a l'Estat en el cas que s'acredités i que es guanyés la demanda, s'acredités que hi ha hagut una vulneració de les víctimes amb la tutela judicial efectiva.
Àlex, volies fer una pregunta a l'advocat?
Una precisió respecte al tema de les indemnitzacions per danys. El fet de que no s'acabi jutjant aquesta persona, això, diguéssim, dificulta o endarrereix el cobrament de les indemnitzacions? Com funciona?
Sí, nosaltres, des del punt de vista de poder reclamar la Generalitat, evidentment, si jo tinc una sentència on s'estableix que hi ha una indemnització X, 10.000 euros, no?, per exemple, per uns anys, i aquest senyor és insolvent, o al dia següent de la sentència, doncs se l'aplica l'eutanàsia, jo amb aquesta sentència puc anar a la Generalitat i reclamar-ho directament, sense discutir cap cosa més, perquè ja està en sentència. Ara, quan no tinc sentència, doncs jo he de fer una valoració, uns informes pericials, i la Generalitat doncs, podrà oposar-se, o podrà dir que no correspon, o inclús podrà dir que és culpa dels Mossos, aquesta actuació, no? Són possibilitats que es donen de cara a un judici contra la Generalitat.
En via
contenciosa administrativa. Això ve arrel d'una sentència del Suprem que van guanyar el 2020, que va unificar doctrina i és aplicable a tots els consells de policia, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya.
No sé, Anna, si tens algun comentari més a fer-li a l'advocat o a la Marta, si voleu fer-li algun comentari.
Sí, a mi sí que m'agradaria preguntar-li una cosa que és un dubte des del coneixement absolut, no? Es podria dir, en certa manera, que això és culpa de la lentitud perenne de la justícia? Ho dic perquè s'hagués pogut accelerar aquest judici, perquè ja fa temps que en parlem de si se li aplica l'eutanàsia, el judici, etcètera, etcètera, però no es podria haver accelerat aquest judici per rescabalar el greuge que se'ls ha fet a les víctimes? Ho dic perquè vostè ara parla d'una indemnització, que sortirà de les butxaques dels ciutadans, no? Perquè això ho haurà de pagar o Catalunya o l'Estat o Espanya, no? Per tant, no s'hagués pogut, diguem, donem-li un tom, siguem una mica més, diguem, accelerem les coses com hauríem de fer amb la justícia, no desesperar a les víctimes i tot aquest procés que ens haguéssim pogut estalviar. No ho sé, podríem donar-li la culpa, en certa manera, a la lentitud de la justícia?
No, en aquest cas, i puc ser molt crític, sempre amb sentències o jutjats o el que sigui, no? Però no crec que sigui en un cas de lentitud de la justícia, no? Sí que és cert que falta doncs, un informe per aportar, però no entenc tant que sigui una lentitud de justícia, sinó una deficiència de la llei. Això és un cas que no es preveu a la llei. Les lleis, en principi, quan es fan, s'ha de preveure a tots els supòsits. I aquí jo crec que aquesta llei doncs, es va fer una mica correcuita, és una llei més ideològica, més política, no? Com si diguéssim, que no tècnica. Llavors, era un interès polític que s'aprovés aquesta llei i té mancances. I una de les mancances era aquesta, si no, no ens trobaríem en aquesta situació.
Però, senyor Vitos, vostè creu que un supòsit tan excepcional com aquest es pot contemplar en una llei a priori sense que hagi passat un exemple com aquest? Ho dic perquè no sé si és fàcil d'imaginar que es pugui arribar a produir una situació com la que ha passat.
Sí, s'ha de fer. És a dir, no és que es pugui fer, és que s'ha de fer. Totes les lleis han de preveure tot el supòsit i després el jutge l'ha d'interpretar. Sobretot en una qüestió, mire, la llei d'eutanàsia preveu la intervenció de jutjats quan hi hagi menors d'edat o de determinades circumstàncies, no? Això és un oblit, perquè la llei no diu ni que sí ni que no. Simplement no diu res, no? Que és el que referència a la interlocutòria de l'Audiència Provincial. Per tant, jo crec que sí que ha d'intervenir quan, a la vegada, hi està la llei d'enjudiciament criminal on preveu, per exemple, una situació de presó provisional. Per tant, s'ha de poder donar. I en aquest cas, fixi's també que és curiós el famós correu electrònic que envia aquest senyor al principi de tot, no? Quan fa els fets, abans de fer-ho ja el tenia redactat i ho va enviar després, ell ja preveu aquesta situació i diu que si hi ha un enfrontament amb Mossos d'Esquadra, ell ja sap que ell perdrà la seva vida i si no farà tot el possible. Llavors, jo crec que és una línia d'un senyor doncs, que ja ho tenia pensat, sabia com podia acabar tota aquesta situació i al final és el que tenim, no? I des del punt de vista jurídic, per mi, hi ha una deficiència tècnica legislativa en aquest sentit. S'ha fet una llei de correcuita i no s'ha tingut en compte tots els casos. És una obligació del legislador de preveure tots els casos que puguin donar perquè no hi hagi una situació d'incertesa com la que tenim ara mateix. Mm-hmm.
Doncs avui volíem parlar també amb l'advocat del sindicat USPAC, qui representa els Mossos, que en aquest cas van quedar ferits pel pistoler amb el senyor José Antonio Vitos. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí aquí al Món a RAC1.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia. Com dèiem, però, també teníem pendent de poder parlar amb l'altra banda, és a dir, amb l'advocat del Marino Eugène Sabau, l'exvigilant de seguretat que va disparar contra els seus excompanys de feina. Per això tenim en línia el seu advocat, com dèiem, el Gerard Amigó. Gerard, bon dia.
Bon dia.
A quina hora està prevista que s'apliqui aquesta eutanàsia? Vosaltres us han informat exactament de quin serà el procediment?
Sí.
Ui, tenim alguns problemes per sentir-te, Gerard. A veure si et podem escoltar millor ara. No, no el podem sentir. Ja hem dit que estàvem tenint molts problemes per poder connectar amb el Gerard. En tot cas, ara ho tornarem a intentar, però sobre el que ens deia el José Antonio Vitos, clar, ell deia, hi ha una deficiència tècnica en aquesta llei perquè s'ha fet aquesta llei amb molta precipitació, s'ha fet molt ràpid. No sé, què en penseu sobre això, sobre si l'elaboració d'una llei com aquesta hauria d'haver previst el supòsit de, doncs, que una persona pugui tenir un delicte pendent i pugui estar pendent de judici. Ja no dic de que estigui amb una tetraplègia o en aquesta situació, sinó en el fet de que tingui un judici pendent.
Jo crec que clarament no, en el sentit que no pot ponderar, a més per incapacitat tècnica gairebé, un jutge no pot ponderar la necessitat o no d'aquesta eutanàsia quan hi ha una comissió d'experts que es dedica justament a això, que decideix que sí, que és així. Quins arguments pot tenir per anar en contra d'aquesta decisió un jutge quan hi ha experts, i ens deia abans l'Anna Simó, que també hi ha experts juristes dintre d'aquestes comissions, que també hi ha equips legals, que ha decidit que sí, no pot tenir cap argument més enllà de l'autoritat del procés o de la continuïtat d'un procés legal que per mi em sembla, sense cap mena de dubte, que ha d'estar per sota o que ha de quedar per sota d'un dret a la vida. I el que deia abans, al final, si acceptéssim aquesta situació, si acceptéssim que un jutge pot decidir allargar l'agonia d'un malalt que, efectivament, els tècnics han decidit que té dret a que compleix els requisits per aquesta eutanàsia, perquè té dolor, perquè és un procés irreversible, seria l'equivalent a condemnar aquesta persona a patir dolor. I l'advocat deia que ja hi ha algun dret fonamental limitat, que és el dret a la llibertat. És cert, però és que abans hi havia altres drets fonamentals limitats per l'Estat, o pel sistema penal, o pel sistema judicial, com el dret a la pròpia vida, i ja vam tenir aquest debat. I vam decidir que no podia ser, que abolíem la pena de mort o que abolíem les tortures. Abans se limitàvem més de drets fonamentals i hem evolucionat cap a que només se'n limiti un, que sigui el dret a la llibertat. Per tant, ara, aprofitar una llei de l'eutanàsia per començar a limitar més drets fonamentals, em sembla un debat que ens faria anar enrere i no endavant.
Ara de seguida continuem amb aquest debat, però crec que hem pogut recuperar la connexió amb l'advocat del Marín Eugen Sabao, el Gerard Amigó. Gerard, bon dia.
Bon dia, una altra vegada.
Ara sí que et sentim bé. Dèiem, no hem pogut escoltar la primera resposta, et preguntava doncs, que a quina hora està previst o quin és el procés que està previst perquè s'apliqui doncs, aquesta eutanàsia.
No hi ha una hora fixada exacta, perquè l'equip mèdic ha de treballar també per l'extracció d'òrgans, que ell va dir que volia donar els òrgans, i calculem que serà pel migdia, perquè a més no serà ràpid, tardarà bastant, és a dir, pot durar entre 5 i 6 hores.
La seva família entenc que el podrà acompanyar, s'amplia l'horari de visites, ell havia demanat que se'l pogués traslladar a un hospital normal, però finalment ha estat en aquest hospital penitenciari que hi ha a Terrassa. La seva família, malgrat tot, podrà estar amb ell en aquest moment?
Està amb ell ara, en aquests moments està amb ell.
Com han viscut ells tot aquest procés? No sé si és una decisió que ell ha pogut parlar, consensuar amb la seva família, ha estat una decisió individual seva?
Ell des del primer moment que se'n dona compte com ha quedat, com està, evidentment, ho va decidir des del primer moment, i a més, jo, de les vegades, de les moltes vegades que he parlat amb ell, m'ha sorprès amb la fermesa i amb la claretat que ho volia fer. I les últimes paraules me va dir que ell se'n anava bé, que estiguessin tranquils.
Li volia preguntar també com va rebre ell ahir el fet que la jutgessa doncs, finalment li hagi denegat aquesta llibertat en el seu últim dia de vida.
No és que ens molestés massa, perquè l'objectiu, que quan jo presento l'escrit de demanar la llibertat, l'objectiu primer era que intentar el traslladar a l'hospital ordinari, normal, perquè la família tingués millor accés, perquè evidentment en un centre penitenciari estàs molt més restringit en tema d'horaris d'accés. I aquest era l'objectiu. De totes maneres, encara que m'hagués la jutja denegat, hem aconseguit que el centre penitenciari hagi donat un marge molt més ampli de que la família pugui veure'l més hores del normal en un centre penitenciari.
Vostè creu que el seu cas, el cas del Marín Eugen, pot fer que es replantegi aquesta llei de l'eutanàsia perquè es contemplin casos com aquest, o creu que la normativa ja és prou clara com és ara mateix?
Miri, la llei de l'eutanàsia, que és molt, molt jove, és molt taxativa i crec que és molt clara. I, a més, els magistrats ja ho han deixat ben clar, que el dret penal no pot entrar en un tema contenciós administratiu i, a més, l'auto que dicta l'Audiència Provincial, la secció segona, la interlocutòria que dicta, és molt clara. Manifesten que el dret penal no pot entrar en un tema que és contenciós administratiu i que suspesa, evidentment, i manifesta que hi ha dos drets fonamentals que estan contraposats. Un, que és un dret a un judici just, que jo l'entenc i respecto moltíssim a les víctimes, però hi ha un altre molt més fonamental, que és el dret a morir dignament i el dret a la vida.
Clar, la interlocutòria, la jutgessa que li denegava la llibertat provisional, la magistrada destaca que no ha mostrat mai cap mena de penediment pel que va fer, ni ha demanat perdó a les víctimes. Clar, vostè sap per què no ha fet aquest pas?
Miri, jo discrepo en aquest cas, en concret amb la jutgessa, discrepo plenament.
Per què?
Perquè, miri, és molt senzill. Quan ell va prendre declaració, es va prendre la declaració amb unes condicions que vaig trobar que no eren les més adequades per prendre una declaració amb un imputat. Ell estava acostat en un llit per videoconferència i vaig decidir que només declararia les meves preguntes i molt concretes. I no ha tingut més, ell no ha tingut més oportunitats per poder-se expressar. Evidentment, creiem que deixarà alguna cosa per escrit i que en el seu moment suposo que sortirà.
Clar, però anava a dir de la mateixa manera que ell ha sol·licitat, per exemple, l'eutanàsia, no sé si ho ha fet a través de carta o com ho ha fet, tampoc ha fet aquest pas per demanar perdó a les víctimes o per mostrar penediment.
Repeteixo que en el seu moment suposo que sortirà el que ha de sortir.
A posteriori, però no abans de morir.
Evidentment.
Com creu vostè que quedarà ara tot el procés? Les víctimes podran reclamar els familiars de l'home, per exemple?
Miri, el dret penal i la llei de l'allotjament criminal és molt clar amb això. Es diu clarament que quan mort el reo, evidentment la causa penal s'extingeix i el jutge evidentment haurà de tancar i arxivar el procediment. Evidentment que existeixen altres procediments, com és la via civil, per reclamar indemnitzacions. Suposo que estarem per veure què fan les altres parts.
Àlex.
Sí, simplement, jo li pregunto si més enllà de les seves declaracions del Maria Eugent davant del jutge, amb vostè o potser amb l'entorn més familiar, ella ha reflexionat sobre el que va succeir aquell dia? No sé si n'han parlat...
I tant. Se n'ha parlat moltíssim.
De moment no, públicament no ha mostrat arrepentiment, no sé si en privat ho ha fet, no sé si ens pot donar algun detall.
Si em permet, no li puc contestar aquesta pregunta perquè evidentment encara està sub judice i evidentment ens esperarem a veure què està passant.
Ara l'advocat dels Mossos, del sindicat USPAC, ens deia que ells intentaran reclamar alguna indemnització a l'Estat a través de la justícia europea. Evidentment, malgrat que aquest cas ja no els afecta directament, com creu que pot anar aquesta demanda per part de les víctimes?
Pues no ho sé, realment estem ara en un moment que tot està en un núvol, no sé com què presentaran les altres parts i en tot cas ho veurem. Jo segueixo repetint que primer, un respecte per les víctimes, des del primer minut que vaig agafar aquest assumpte ho vaig dir, ho he manifestat per activa i per passiva, i evidentment que suposo que jo entenc que els companys que són grans professionals sabran en quina via tenen que anar per reclamar les indemnitzacions.
Vostè, ells defensen que aquesta eutanàsia es podria haver endarrerit fins al moment que hi hagués un judici. Vostè entenc que descarta aquesta possibilitat, és a dir, que vostè creu que ha de prevaldre el dret a l'eutanàsia abans de que es pugui celebrar el judici, encara que aquest judici, que abans la Marta deia, això ha anat molt lent, home, en aquest cas ha anat força ràpid, perquè els fets van passar el 14 de desembre de l'any passat i bé, no han passat ni 9 mesos que tenim aquesta resolució. No sé què en pensa sobre això, vostè.
Sí, a veure, si realment ha sigut ràpid el procediment, gràcies a la jutge, perquè sempre que s'ha demanat per les parts diverses coses, ella ha resolt rapidíssimament. Per tant, crec que lent aquest procediment no ha sigut ni molt menys. I jo em plantejo una cosa que vaig plantejar al propi tribunal quan vaig presentar les meves al·legacions, perquè per tal com van sortir, no? Que és que jo em plantejo que una persona que està com està, un judici que s'aprovaria realment llarg, la llei diu molt clar que ha d'estar present a l'acte del judici i hauria vist molt difícil que s'hagués pogut celebrar aquest judici amb les condicions que fa el meu client.
És a dir, ell no hi hagués pogut assistir presencialment.
És que jo ho veig absolutament esperpèntic agafar el meu client i amb un llit portar-lo a un tribunal. Sincerament, ho veig pràcticament impossible. Llavors, és un dels arguments que vaig plantejar. La llei és molt clara. Diu que l'imputat té que estar present en tot moment al seu judici. I hauria vist, jo no sé materialment com s'hauria pogut realitzar això, sincerament.
Perquè ens pot explicar, no detalladament, però sí, quin és l'estat general del seu client?
Doncs miri, no es pot moure, evidentment té el cos estirat en un llit, només pot aixecar un braç i només pot moure el cap. Res més, no pot fer res més. Sí que entén perfectament, pot parlar perfectament, però res més.
Ell deia que també tenia un patiment molt gran, no?
Sí, clar, evidentment, té dolors.
Marta, també crec que volies fer una pregunta.
Sí, no, i un aclariment. Jo quan deia que potser havia estat lenta la justícia no em referia a la resolució final doncs que acaba avui, no? Perquè aleshores s'anul·la, diguem, desapareix la causa final amb la desaparició també de la persona que... Doncs, del reu en aquest cas. No, jo em referia a revertir, de dir fem un judici abans, no? I aleshores després el dret a l'eutanàsia no se li negue. No? Però jo més enllà de això, que em fa molta por que com ens movem, diguem, la societat i l'ésser humà ens movem pels sentiments i això, que el botxí acabi sent la víctima, no? De dir, bé, pobre, potser el càstig ja és haver quedat així i haver, diguem, acabat morint, no? Però més enllà d'això, jo li volia preguntar a l'advocat és si, diguem, aquest cas, que no té precedent, i aquest serà el primer, si crearà un precedent a nivell europeu. O sigui, algun país podrà fer referència a...
Ui, hem perdut la Marta també, vaja. Mentrestant, sí. Dani, que volies fer una pregunta i després deixarem que la Marta acabi de fer la seva.
Sí, perquè abans l'advocat dels policies ens deia que el mail ja deia que la intenció era treure's la vida si el moment final era un enfrontament amb els Mossos. De fet, ho diu, em sembla que diu que es dispararia un tret al cap. Evidentment, estem en una situació totalment diferent, però vull que ens expliqui una mica com va ser el procediment de decisió. És a dir, en quin punt ell decideix que vol aplicar aplicar que se li apliqui l'eutanàsia, i si en les converses que ell té amb vostè sobre això, que no sé si les té i si ens les pot explicar, l'únic argument que donava era un argument realment de dret a la vida i dignitat moral, o si realment també ell ho ha vist com una manera de complir aquest pla inicial, com ens deia l'advocat de l'altra part.
No, això discrepo totalment. El meu client ja sortirà, no patiu que sortirà, però en aquests moments creiem que tenim que deixar amb tranquil·litat que es facin les coses, però ni molt menys tenia planejat tot això. El meu client, sí que els hi puc dir que li agradava moltíssim la seva feina, portava 12 anys treballant de guàrdia jurat, i li encantava. Era un home supersà, no fumava, no bevia, precisament per això se li pot donar els òrgans, que els metges ho han vist, però ni molt menys tenia planejat això. Ell el que volia realment era entregar-se. Perquè aquí, aquest procediment, hi ha dues parts molt ben diferenciades. Una, reprochable ètica i moralment i penalment, que és com ell entra i accedeix a les oficines, però després hi ha una segona part molt important, que és com se'l deté. Que efectivament hem estat lluitant durant molt de temps perquè se'ns aportin informes que encara estem pendents de la policia, com és el tema de la balística. Val? I ell s'ha dit sempre que estava tancat en una masia. No és veritat, això. Amb ell l'abaten enmig d'un descampat. I també ell va intentar comunicar-se amb la policia i no va poder. Per tant, aquí encara hi queden moltes coses per l'Anna, perquè ell no va tindre l'oportunitat de poder-se entregar.
Què insinua, per tant, que els Mossos no van actuar correctament en aquell moment?
Miri, li repeteixo que jo encara estic pendent de molts informes que no se'ns estan donant, i considero que la detenció del meu client va ser absolutament desproporcionada i per això ha quedat com ha quedat.
Però com quedaran aquests informes que vostè ha demanat si avui se li aplica l'eutanàsia? És a dir, quin recorregut tindrà això?
Aquest és el problema, que evidentment ens plantejarem en el seu moment si iniciem un altre procediment judicial o no. Però en aquests moments entenguin que jo encara no pugui dir més coses dels que puc dir per respecte en aquests moments al que està passant aquest dematí.
Però entenc que la família seria qui seguiria amb aquest procediment.
Evidentment. Però en aquests moments, penso que portem durant molt de temps lluitant perquè amb la interrupció que es van plantejar els recursos, que es va paralitzar durant uns dies, els recursos que s'han plantejat, evidentment, ens hem centrat tot en el tema de l'eutanàsia. Posteriorment, després ja ens centrem amb la família i valorarem què és el que hem de fer.
És a dir, per resumir-ho, perquè potser hi ha gent que no sap com va anar doncs, tota la situació, tot el moment de la detenció, vostè el que està dient és que el seu client no es va trinxerar en aquesta masia de Riudoms i que...
Ni molt menys.
Com va anar, segons el seu client, per tant?
És que sap què passa? Que se n'ha parlat molt, però me sembla que hi ha hagut molta desinformació.
Per això li pregunto a vostè directament, ara.
Molt bé. El meu client, quan marxa de les oficines, vale, entra en una masia, aparca el cotxe en una espècie de caseta i es queda al mig d'un descampat. Al mig d'un descampat. I és quan la policia, els Mossos d'Esquadra en aquests moments, fan un cordó policial i és quan s'aprodueixen els disparos.
Sense cap mena d'actuació per part del seu client? És a dir, els Mossos van disparar sense...
No, el meu client es va apostar al centre d'un descampat i es va estirar allà i ha acabat com ha acabat.
Però sí que hi ha un intent...
Però repeteixo, deixi'm, sisplau, que això amb més temps, si volen, jo ho plantejarem. Però en aquests moments crec que el més important és el que està passant amb el meu client, que és el de l'eutanàsia.
De tant que hi ha un intent de comunicació per part dels Mossos d'Esquadra, com a mínim telefònic, que no és reeixit, no? I això és el que diríem motiva al final l'actuació policial, que no hi ha capacitat de negociació perquè no són capaços de contactar amb el seu client perquè no agafa el telèfon. Això ho tenim entès.
Miri, hi ha moltes maneres de comunicar-se amb el meu client. El meu client es va apostar en un lloc i li puc assegurar que s'hauria pogut comunicar amb ells, crec, perfectament. O almenys... Miri, és molt senzill, almenys esperar-se, deixar-la allà que s'esperi a veure què passa. crec que l'actuació encara, repeteixo, encara en falten una sèrie de proves, però crec que l'actuació va ser una mica desproporcionada. Per això ha acabat com ha acabat.
D'acord, doncs avui també volíem parlar, com dèiem, amb l'advocat del Marín Eugène Sabau, l'exvigilant de seguretat que el 14 de desembre del 2021 de l'any passat va disparar contra els excompanys de feina a Tarragona i també contra dos Mossos d'Esquadra. El Gerard Amigó, com dèiem, és l'advocat del Marín Eugène Sabau. Moltíssimes gràcies per atendre'ns també avui aquí al Món a RAC1.
A vostès, bon dia.
Que vagi bé, bon dia.